Veus de casa. L'entrevista.
Tenim una entrevista especial per als nostres oients. Tenim, ni més ni menys, després de firmar, ens explicaran què han firmat, l'alcaldessa de Benicarló, Charo Miralles. Bon dia, Charo.
Bon dia, Jan.
I ara l'alcalde i nanos, benvingut, Enric Pla.
Bon dia.
Pues, Charo, explica'ns tu, què heu firmat avui?
Pues avui hem firmat, aquí a la capilla del convent de Sant Francesc, el conveni de col·laboració d'entre els ajuntaments de Benicarló i Vinaròs per a la implementació de l'estratègia EDUCI que vam elaborar. Ja vam començar a elaborar-la el novembre del 2015, però que, com sabeu, doncs va ser una de les estratègies seleccionades i tenim que gestionar 20 milions d'euros en els propers anys entre els dos ajuntaments i d'aquests 20 milions d'euros doncs el 50% van finançats per els fons FEDER. No? Avui hem firmat el conveni de col·laboració. Recordem que ens van presentar els ajuntaments de Benicarló i Vinaròs com una àrea urbana en un fet històric, realment, perquè el que dos ajuntaments col·laboren d'esta manera en tots els programes de participació que va haver dels dos municipis, en totes les persones que van col·laborar i de la manera que han col·laborat els dos ajuntaments a nivell de tècnics, a nivell de participació i a nivell de redacció primer d'una estratègia i després de que ara ja han firmat el conveni per a posar-la en marxa, però realment és un fet històric i que ens hem de felicitar. No? En aquests moments, com dic, els ajuntaments de Vinaròs i Benicarló, en el seu compromís de vetllar i garantir la sostenibilitat dels seus municipis, doncs van unir els seus esforços per elaborar aquesta estratègia de desenvolupament urbà sostenible i integrat i que aquesta estratègia, doncs, com he dit, va ser el resultat de tota la participació i de tot el treball, no?, dels tècnics i de totes les persones que van col·laborar. Mm-hmm. A partir d'ara, doncs, el que marca este conveni que han firmat avui és justament com se gestionaran aquests diners per a que poguéssim fer totes les accions que contempla l'estratègia dins dels objectius temàtics que estaven allí pues, contemplats i, a més, pues, tot el cronograma, tot el pla d'implementació, de manera que necessitem un conveni tècnic perquè ha sigut fruit d'unes reunions dels habilitats nacionals dels dos municipis i de tots els tècnics que han col·laborat. Pensem que este ha de ser un tema molt legal i un tema pues, molt, com diem, molt tècnic, però simbolitza realment pues, una segona fase, perquè primer va ser l'elaboració de l'estratègia, ara han firmat el conveni i després vindran ja les accions elegibles per a realitzar.
Senyor Pla, com s'ha de treballar en aquests fons? En quina direcció?
Bueno, la nostra estratègia, que és la que ha estat aprovada per Europa, marca clarament quins són els eixos que nosaltres hem donat preferència. Fonamentalment, per una banda, la Smart City, l'apropar l'administració a la ciutadania, no només a nivell d'informació, sinó fonamentalment a nivell d'acció, és a dir, que el ciutadà, que la ciutadana puga accedir a tràmits, puga veure l'estat dels seus expedients, puga obtindre determinades certificacions sense moure de sa casa. Jo crec que este és un pas que és necessari. En segon lloc, tot el tema que té que veure en la lluita contra la emissió, contra les emissions i fonamentalment perquè el planeta està en perill de mort. Tots ho sabem, a tots mos ho diuen, però no se fan accions concretes. Jo crec que en aquesta estratègia n'hi ha una gran part dedicada a l'eficiència energètica en els edificis públics i a la vialitat ciclista i peatonal com a preferents. I, finalment, pues, a lo que és l'adaptació de la ciutat a una ciutat inclusiva, una ciutat en la qual no n'hi ha guetos socials, una ciutat accessible a la gent gran i a la gent en dificultats de mobilitat, perquè anem cap a una societat que cada vegada tindrà més persones d'edat avançada i la ciutat del segle XXI té que ser una ciutat incluent, no una ciutat excluent. Per tant, jo per a mi els tres eixos fonamentals serien això, Smart City, lluita contra les emissions de carbon i la integració social i de tota la gent en la ciutat que volem viure.
Per tant, us ho pregunto als dos, és un programa, uns fons que s'utilitzen a llarg termini, no? Més bé?
Bueno, l'estratègia és 14-20, els fons estos són sexenis, Europa treballa de 6 en 6 anys, de manera que estos eren els fons 14-20, estem al 17, encara no hem començat, però sí que se suposa pues, que ens deixaran prorrogar 2 anys més. Com ha dit Enric, els objectius temàtics estan molt clars, vull dir que estos fons europeus no són per a fer qualsevol cosa que se mos ocorrisca dins de la ciutat, sinó que tenen uns objectius temàtics molt clars dins de la millora de l'ús de la qualitat de les tecnologies de la informació i de la comunicació, dins de l'economia baixa en carbono, de la implementació de mesures per a l'eficiència energètica, dins de conservar i protegir el medi ambient i de rehabilitació integral de barris no consolidats i després en la millora pues, tot el que són infraestructures i equipaments per a promoure la inclusió social de les persones. Vull dir que són aquests objectius temàtics els que determinaran les accions, que de fet ja estan determinades, i qualsevol persona pot anar al web municipal, tant de l'Ajuntament de Vinaròs com de l'Ajuntament de Benicarló, i veure quina és l'estratègia, tots els documents que la componen i, a més, tot el tema de la implementació, de la cronologia i de totes les accions que es van determinar, encara que falta concretar molt més aquestes accions i que pues, això sortirà pues, també de tots els plans de participació o dels òrgans de participació que podríem pues, fer dins dels propis ajuntaments. No?
Aquesta gestió és rigorosa, no? Per tant, se contratarà una empresa que coordinarà tot aquesta gestió, no?
Bueno, té que veure en el tamany dels nostres ajuntaments. Quan si et parla de fons europeus, pues segur, els grans ajuntaments, Barcelona, València, Madrid, tenen oficines de gestió de fons europeus. Nosaltres som ara una ciutat de 60.000 habitants partida en dues ciutats de 30.000 i la veritat és que no tenim els mitjans per a fer-ho soles, ni l'experiència ni els mitjans. I, efectivament, una part de la tasca coordinadora se fa a través d'una consultora externa, però també el que podíem dir el gruix del treball se fa amb els funcionaris i els tècnics dels ajuntaments, perquè es tracta sobretot de que és una estratègia que fica en valor i dona la possibilitat de fer a coses que estan ja dins de la nostra estratègia ciutadana i que marca una estratègia que afectarà a accions que nosaltres col·locarem dins d'aquests fons FEDER i altres accions que nosaltres ara i en el futur continuarem fent en els nostres mitjans, perquè el que sí que marquem jo crec que és el compromís de les nostres ciutats de tindre una estratègia de ciutat cap a aquests punts que hem explicat l'alcaldessa de Benicarló i jo mateix.
Realment és veritat, o sigui, nosaltres, o sigui, no estem acostumbrats a gestionar aquests fons europeus, no és fàcil de gestionar tampoc, hem de seguir les directrius que marca el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. Són unes directrius europees i, a més, hem de seguir aquestes directrius al peu de la lletra i no en podem passar absolutament res. Tenim un manual de procediments que també pues, els han aprovat ara fa molt pocs dies. O sigui, que aquesta gestió d'aquests fons europeus és una cosa nova per als nostres ajuntaments. Perdó. I que espero pues, que a poc a poc ens anéssim acostumbrant. Està clar que l'oficina de gestió dels fons europeus estarà aquí a Benicarló. Aquesta oficina de gestió tindrà que estar dotada en personal específic i, a més, també se licitarà una consultoria externa que seran els que ens assessoraran i els que vetllaran per a que tot funcione correctament. Però, com ha dit l'alcalde de Vinaròs, també els nostres funcionaris, els nostres tècnics, pues, també tindran un paper fonamental en tot el que són aquesta justificació i aquesta gestió d'aquests fons europeus. És nou, de moment som ajuntaments mitjans o minuts dins de lo que són ajuntaments pues, com Barcelona, Madrid, València, que són ajuntaments que tenen permanentment aquestes oficines de gestió de fons europeus i que no només accedeixen a aquests fons com ara d'aquestes estratègies d'UCI, sinó que contínuament estan sol·licitant fons europeus perquè Europa contínuament està traient fons europeus per a municipis en molts altres temes i en altres aspectes, no? I que ojalà poguéssim tindre aquesta oficina de gestió per a que en un futur pues, poguéssim captar aquests fons europeus per a altres temes, per què no?
Però crec que se treballarà també des dels ajuntaments, perquè també hi ha una part d'inversió que ve de l'ajuntament, no? De tot això ve dels fons FEDER, però també hi ha part d'inversió.
50%.
Al final, les xifres com serien?
Bueno, és el 50%, com acaba de dir l'alcaldessa de Benicarló, en una salvetat, i és que, en principi, el 50% que l'ajuntament té que aportar podria obtindre-lo també en part o en la totalitat d'altres administracions, és a dir, si n'hi haguera realment contribucions de la Generalitat o de la Diputació o de l'Estat espanyol en alguna d'aquestes accions, podrien anar a la part de l'Ajuntament i això alleujaria la nostra part, però tal com estan avui en dia els pressupostos de les diferents administracions públiques, no sé si podem confiar-ho massa, pot haver, jo m'imagino que sí que passarà en algunes accions puntuals. Jo crec que és important el que has comentat del sistema de finançament, primer perquè es dona una xicoteta anomalia. La Comunitat Valenciana ha sigut considerada en el tema de finançament al 50%, igual que les comunitats podien dir riques, és a dir, com Madrid, com Barcelona, com el País Basc, quan jo crec que en aquests moments segurament li correspondria un finançament superior, un finançament més proper.
Andalusia, per exemple,
és el 80%.
Exacte, és 80-20, és 80-20.
I existiria la possibilitat, tal vegada, que fos 70-30. Vull dir que jo crec que aquí ja, en fi, no hem estat en la millor predisposició. I, en segon lloc, això implica que tot el món té que saber, de cara a que n'hi ha que ser molt racional en la col·locació d'aquestes accions, que inicialment aquestes accions són pagades al 100% per l'Ajuntament que les proposa i que posteriorment Europa, quan totes les qüestions estan implementades, Europa ja ens ha fet moltíssimes advertències de lo que ha passat en la participació espanyola en anteriors programes i parla molt pues, d'això, de que no te pots sortir de l'estratègia, que no... No pot haver sobrecost, o sea, coses que són habituals aquí. Ells van dir que a Espanya li havien advertit fonamentalment sempre per estos tres temes. Per una banda, el que intentaven fer projectes no inclosos en l'estratègia i colar-los per ahí, el tema dels sobrecostos i després ja els temes de la mala gestió. I jo crec que en aquest aspecte...
Del control
de la gestió.
De totes maneres, hi ha que dir en favor del govern de la Generalitat, que també va... O sigui, els fons que es van repartir entre tots els municipis que ho havien sol·licitat va ser més gran a la Comunitat Valenciana que a altres comunitats perquè la Generalitat també va posar fons propis per a que... s'augmentessin les dotacions. No? De manera que nosaltres pensem que ho vam obtindre en la primera convocatòria. Altres municipis de la província de Castelló no van obtindre-ho en la primera convocatòria, se van presentar a la segona convocatòria. Hi ha uns altres, inclús, que ara hi ha una tercera convocatòria. Vull dir que nosaltres ho vam obtindre, concretament la resolució definitiva es va obtindre el 12 de desembre del 2016. Vull dir que ja fa uns mesos que venim treballant en tot aquest tema i no hem deixat de treballar. Avui hem firmat el conveni, però en aquest tema de l'estratègia de la resolució definitiva, com dic, se va publicar en el BOE el 12 de desembre del 2016 i nosaltres vam aprovar en el pleno el dia 9 de febrer del 2017 l'acord de compromís en matèria d'assumpció de funcions d'aquests fons europeus. Hem treballat també en una consultoria externa per a que ens ajudi també a modificar tot el que era l'estratègia i les accions. Vull dir que també no s'ha parat fins ara i ara encara no hem acabat. O sigui, encara tenim molta feina. Ara estàvem parlant amb els tècnics precisament d'aquesta contratació de l'assessoria externa, però ho podem fer el més ràpidament possible per a que a partir del gener ja poguéssim realment a buscar els projectes que siguin elegibles, les accions, que algunes ja les teníem en el pressupost del 2017 i altres les consignarem en el pressupost del 2018 i que poguéssim ja també a veure realment que aquests diners milloren la qualitat de vida de les nostres veïns.
Bon dia, Xavier, com ho diu l'alcaldessa ara, que vostè ha dit que era pretemporada això, no? Que encara quedava tota la temporada. No?
Sí, bueno, perquè és un tema que, claro, ja sé que és difícil d'explicar-ho de cara a fora. Estos fons tenien, o sea, la resolució tenia que haver sigut efectiva a l'estiu del 2016. Lo cert és que per diferents motius, com vostè sabe, se van repetir les eleccions generals, en fi, van haver diferents temes que van retardar la qüestió i van aparèixer, en fi, a contrarrellotge en desembre del 2016. És a dir, una gran part de la tasca que nosaltres haurem pogut i haurem tingut que fer entre juliol, agost del 2016 i desembre del 2016 van tindre que fer-la, en algun cas, algunes qüestions entre el 14 i el 24 de desembre, perquè n'hi havia que fer algunes qüestions abans de que se tancara l'any fiscal, i en segon lloc, hem tingut que retardar, perquè tot, en fi, n'hi ha que dir que el propi ministeri ha anat molt lento, no tenia fetes les coses, jo espero que els que han entrat en la segona i tercera convocatòria tindran ja molta la tasca molt més desbrossada, perquè n'hi ha que deixar molt clar que aquests fons, encara que siguin uns fons FEDER, en concret les estratègies d'UCI són noves, és un model nou, que, i de fet moltes de les ciutats que no van arribar als fons en la primera convocatòria és perquè van pensar que era lo de sempre i van presentar models pareguts a lo que havien tingut aprovat en anteriors ocasions.
De totes maneres, aquests diners que podrem invertir al final de la legislatura, penso que quan més inversions se podran fer pot ser en la següent legislatura, perquè els fons són 14-20, suposo que ens ho prorrogaran fins al 22, de manera que serà la pròxima legislatura la que se podran gastar realment aquests diners i que estarà tot, a més, tot muntat a l'oficina de gestió, tots els convenis firmats, tot el procediment en marxa, perquè posar el procediment en marxa no és una cosa senzilla, vull dir que jo penso, vull transmetre als nostres oients que realment això no és una cosa de la nit al matí, de que puguis començar a utilitzar aquests fons europeus i que pues, tot el procediment pues, ha sigut una mica complicat, una mica novedós també per als nostres ajuntaments, per als nostres tècnics, i a més des de Madrid pues, també han anat fent les reunions i donant-nos les instruccions pues, quan han pogut i quan hem tingut. Vull dir que jo podem demostrar perfectament...
Que són nous també pel Ministeri.
Podem demostrar que no hem parat de treballar i tota la cronologia dels fets la podríem fer per a veure que realment s'ha estat treballant contínuament. Però bueno, jo espero que ara ja pues, pront poguéssim ja dir pues, bueno, això és, està finançat en aquests fons europeus. És la primera acció de l'EDUCI que podem portar a terme i bueno, ja posem-nos a treballar, que és de lo que se tracta.
Per acabar, accions conjuntes. Hi haurà accions conjuntes entre Vinaròs i Benicarló?
Sí, jo espero que sí. Jo crec que...
La cartera de la costa, per exemple.
Jo crec que és molt important el que al final, a més de fer les accions, perquè sí que és veritat que encara que siga una estratègia conjunta, n'hi ha, com si diguérem, dos centres separats que faran accions cada un de cara al seu municipi, però jo crec que tant l'alcaldessa de Benicarló com jo mateixa, bueno, jo crec que les poblacions veuríem molt bé el que... Això culminarà tot en una acció que un unirà pues bé, a través de la carretera, del carril bici, etc., dels mitjans que siguen, i que passe aigua d'oliva i que tinguem esta...
Sí, són dues poblacions molt prop, la gent pot anar caminant, pot anar en bicicleta, i esperem pues, que esta via verda que unisqui els dos municipis sigui una realitat a través de la Generalitat i a través d'aquestes accions també, i d'aquests fons europeus i de fons propis, per supost. Però sí que estaria molt bé que la gent pogués anar de Benicarló a Vinaròs pues, en bicicleta o a peu, per una zona que a més és la costa, que tenim una costa... Pues, meravellosa.
Uh-huh. Els fons EDUCI, avui amb la firma s'ha iniciat un llarg camí i he donat les gràcies a l'alcalde Vinaròs, Enric Pla, per haver vingut així als estudis de Ràdio Benicarló. Moltíssimes gràcies, Enric.
Gràcies i un sol per a tots els oients de Benicarló.
I com sempre a l'alcaldessa Charo Miralles. Moltes gràcies, Charo.
Gràcies, Joan, i bueno, de Benicarló i de la comarca, que aquesta emissora gràcies. També se sent tota la comarca.
Una miqueta Vinaròs i una miqueta Pinyes.
Bueno, pues...